Avui a Lletra Ferits des d'Ona Codinenca parlem amb Benjamín Recacha, escriptor de Caldes de Montbui, autor de diverses obres i també comissari de l'exposició 130 anys de premsa calderina que es va fer ara fa tot just 4 anys al Museu Termàlia de Caldes de Montbui. Avui parlem amb ell perquè aquest Sant Jordi ha tret nova obra, Dies d'Aranyes, Buitres i Ovejas. Doncs avui estem aquí amb tu per parlar una mica de Dies d'Aranyes, Buitres i Ovejas, aquest darrer títol que has presentat. Explica'ns una miqueta d'aquest llibre. Què ens en pots dir?
Bueno, us puc dir que és una novel·la negra, és una trama policiaca en què arrenca amb el descobriment d'un cadàver d'una noia en un contenidor, i diguem que el fet sorprenent que l'acompanya és que apareix una aranya de plàstic al costat, i bueno, ja a partir d'aquí comença la investigació, que la porta un inspector de policia molt peculiar, que és el Jesús García, que és un molt creient, ell parla amb veu, i però no és que estigui il·luminat, o sigui, té una relació molt, molt propera amb Déu, i és molt bon policia, però diem que el repte que se li planteja amb aquesta investigació, doncs, per moments el supera. I té el suport del seu equip, que bueno, és una noia que es diu Júlia, un altre noi que es diu Fran Linares, que són molt diferents d'ell. I diem que, a banda d'això, l'inspector doncs, ha afrontat amb un altre conflicte que no té res a veure amb els crims, sinó que és el que succeeix a casa seva. Ell té, bueno, està casat, la seva dona doncs, ja està una mica cansada d'aquesta missió que ha de complir a la vida, no? I d'altra banda, té una filla adolescent que és tot el contrari d'ell. És una noia molt espavilada, però no creu, és atea completament, i li plantegen continus dilemes ètics. Tenen converses molt interessants. Mm-hmm. I bueno, al voltant de tot això, la investigació policial el que fa és que va descobrint altres personatges que es veuen afectats d'alguna manera. No? Hi ha una periodista amb molt de poder que no té cap escrúpol per... Bueno, que busca és audiència, no? Uh-huh. I, per l'altra banda, doncs, hi ha els polítics que pressionen contínuament per resoldre el cas i la societat en general que veu enganxada el que està passant, i bueno, hi ha aquesta barreja entre la por a que no se sap què passarà i el morbo de voler saber més, no? Uh-huh. I et podria explicar moltes coses, però no puc avançar gaire perquè diguem que jo el repte que em plantejava és, bueno, com en tota història policiaca, no? Uh-huh. de novel·la negra, és que el lector doncs, va avançant al mateix ritme que els personatges fan la investigació. És a dir, no es poden desvetllar les coses que van passant, no? Perquè si no li treus gràcia. Però sí que, a banda de buscar un assassí peculiar amb unes motivacions sorprenents, a mi el que m'interessava era treballar l'evolució dels personatges, no? com aquest cas els va afectant a la seva vida personal i els va modificant. L'art de transformació dels personatges, no? Doncs és una cosa que m'he pres molt... O sigui, que ho he volgut fer el millor possible. No? Mm-hmm. O sigui, sí que és una història sòlida per la trama en si, uh-huh, però sobretot pels personatges. A mi m'agrada molt treballar els personatges en les meves històries.
Uh-huh. Ara ens explicaves, et demanaria una mica el perquè del títol. Explicaves que el tema de l'aranya doncs és perquè apareix juntament amb un dels protagonistes. Però Buitres i Ovejas entenc que és una mica una reflexió cap al comportament que tenen els personatges respecte al cas?
Exactament. Les aranyes són aranyes. Uh-huh. No van sorrer, i que és l'arma assassina, diríem. Uh-huh. Són les aranyes, no diré més.
Sí, sí.
Diguem que la primera vegada que apareixen doncs és força inesperat, però bueno, a banda del que hem comentat, no? del punt de l'aranya de plàstic. I però els voltors i les orelles, uh-huh. Doncs, clar, jo, a mi em passa, quan escric una història, el títol és el que més em costa de trobar. O sigui, hi ha escriptors que no poden començar a escriure si no tenen el títol. Jo no, o sigui, jo vaig escrivint i penso, bueno, ja se m'acudirà. Uh-huh. I llavors, pensant, al final, o sigui, no funciona gaire, allò de pensar, o sigui, allò et ve. I un dia, doncs, ja a la part final del procés, doncs vaig pensar, bueno, doncs, què passa en aquesta història, amb quin títol explicarà una mica el que succeeix sense desvetllar-ho. No? Uh-huh. I, bueno, dies, per què? Perquè això succeeix en 6 dies, o sigui, o el gruix de la trama succeeix en 6 dies. Les aranyes, perquè és evident, o sigui, apareixen contínuament, ja. Sé que hi ha molta gent que té aracnofòbia, ja m'ho han dit, lectors meus diuen...
És un clàssic.
M'han dit, aquest llibre no me'l podré llegir perquè és que en tindré malsons, i en canvi altres que no, que els hi crida l'atenció, no? El fet de la portada, sobretot, és molt, molt cridanera. Mm-hmm. I després, els voltors, doncs són els que estan allà a sobre, no? Bàsicament els mitjans de comunicació, mm-hmm. i els polítics, diríem, que estan a sobre del cas per treure el màxim profit, no? Mm-hmm. I les ovelles, doncs són els que es deixen portar, no? Els que estan... bueno, la societat en general, diríem.
Que segueixen la corrent, no?
Exacte. He de dir que no és una història... O sigui, encara que la història està ambientada en Espanya, o sigui, és una gran ciutat, uh-huh. d'Espanya, però no l'he ubicat en cap lloc en concret. És a dir, podria ser Barcelona, podria ser Madrid, podria ser qualsevol gran ciutat. Jo ho he fet expressament, perquè per mi no tenia... No era significatiu que succeís en un lloc a concret, però sí que era important que fos un lloc amb molta gent, una gran ciutat, bueno, doncs, on hi ha aquests estires i arronses del poder o les diferents branques del poder, no? I no és una història, o sigui, encara que està ambientada en un lloc reconeixible, no? I aquí, bueno, que es parla que se sap que és Espanya, i apareixen altres països, però no és una història, o sigui, no és un lloc real. Uh-huh. Bien, és una recreació d'una ciutat real, però no és, o sigui, no hi ha un rigor històric de dir, uh-huh. ui, en el 2003 doncs l'alcalde d'això era aquest, o el... És més aviat, volia, si a mi m'interessava treballar en el concepte de, bueno, com la societat es deixa, com es deixa això, no? Doncs portar pel mm-hmm. pel que succeeix, com... I, bueno, i...
Això permet també al lector, no?, de ubicar-lo on amb ell s'imagini la història, imagino.
Sí, i, bueno, sí, també és important que això està ambientada, diguem, a principis dels anys 2000, més uh-huh. o menys, és a dir, que no existia les xarxes socials, internet sí que existia, evidentment, i ja era molt popular, però no era com... o sigui, ara avui dia, internet, o sigui, tot gira al voltant d'internet, no?, qualsevol... En un moment, doncs, poses el casell a Google i ho trobes, pots comprar qualsevol cosa, et pots comunicar amb qualsevol, però mm. en aquella època encara no estava tan estès, no? Llavors, però sí que té una importància la tecnologia en la curs de la trama, però no és... No, o sigui, però no ho dic perquè qui llegeix la novel·la veurà que no... no hi ha xarxes socials, per exemple. No hi ha WhatsApp, coses d'aquestes. No?
Cosa que també influeix molt en l'estil de vida. Benjamín, et volia preguntar, tu portes molt de temps escrivint, de fet has viscut diverses jornades de Sant Jordi, com ha anat enguany?
Doncs molt bé, sí, sempre és molt satisfactori per participar a Sant Jordi, més amb una novel·la nova, sí, que acaba de sortir al mercat, no? I bueno, el dissabte a la tarda, doncs, bueno, jo visc a Caldes de Montbui, i doncs vaig estar... Si no vaig poder estar a la celebració gran, que és el diumenge, no el dia de Sant Jordi, però sí que vaig participar a la tarda amb les parades que posa algunes llibreries al carrer Pimargall. I després diumenge vaig anar a Barcelona, estar en tres llocs diferents al llarg del dia. I bueno, la veritat és que l'ambient és magnífic el dia de Sant Jordi. I ahir no va... L'any passat, recordaràs que va haver pedra...
uns aiguats importants. Sí.
Hi va haver molts problemes amb els llibreters i bueno, es van perdre, van fer molt bé molts llibres, no? Però ahir no, ahir va estar tot superbé. I bueno, la veritat és que és l'oportunitat que gent que fa temps que no veus, doncs sap que estàs allà i s'hi apropa i et compra el llibre i tens l'oportunitat de xerrar. I després hi ha gent que no coneix res de res, també s'atura, mira el llibre, li explica, i bueno, alguns te'l compren, altres no, però bueno, és el dia, no?, per parlar de llibres i per poder... Bueno, mira, és que per mi és el dia més bonic de l'any, de veritat, perquè, no sé, vol que sigui tot, no només a Barcelona, sinó tot arreu a Catalunya, tothom surt al carrer amb l'excusa dels llibres i, bueno, de les roses també. Però, bueno, jo crec que a mi m'encanta, la veritat. Tant de bo que l'any que ve torni... No sé si amb una història nova, però, bueno, que si tinc l'ocasió...
Que torni a lluir la jornada, no?
I tant. Sí.
Estem conversant amb Benjamín Recatxa, ell és escriptor calderí, ha publicat aquest any Dies d'aranyes, buitres i ovejas, i ens ha acompanyat avui aquí a la sintonia d'Ona Codirenca. Benjamín, moltes gràcies per ser aquí avui amb nosaltres.
Doncs gràcies a vosaltres per aquesta entrevista, aquesta oportunitat d'explicar les meves coses, no? sobre el meu llibre.
I ens anem seguint. Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
Vinga, que vagi molt bé.
Adéu, Benjamín. Gràcies.